continua castigant Beirut i el sud del Líban i demana als libanesos d'aquesta àrea meridional que l'abandonin. El govern espanyol, per la seva banda, ha evacuat uns 250 espanyols que eren al país àrab. A l'Iran s'allarga el compàs d'espera. Tel Aviv i Washington estudien quina forma ha de tenir la resposta a la pluja de míssils que Teheran va enviar cap a Israel dimarts. De seguida connectarem amb Beirut per saber quina és la situació ara i com s'ha viscut aquest dijous d'atacs.
Catalunya nit.
Ni pilotes de goma ni tampoc, per exemple, devolucions de migrants tan bon punt arriben a Espanya. Són dos dels aspectes que es volen retirar de l'anomenada llei Mordassa. Bildu i el govern espanyol han arribat a un acord per reformar la norma que va ser aprovada durant el govern de Mariano Rajoy el 2015. Els populars s'hi oposen, Esquerra ho veu bé i Junts diu que ja ho veurem.
Celebrem justament perquè va en la línia d'allò que hem defensat sempre des d'Esquerra Republicana.
Ens la mirarem, ens l'estudiarem, des de Junts, no només pel PSOE, sinó per tothom, no fem adhesions.
Una altra reforma que es planteja el govern espanyol és convertir la línia gruixuda que separa treballar o estar de baixa en una traça molt més difuminada. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha obert la porta a baixes flexibles, un estatus entremig d'estar de baixa y tener la alta parcial.
Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal, bueno, pues que no sea o estar de alta o estar de baja.
En canvi, qui no sap la diferència entre estar d'alta o de baixa són les cuidadores de les persones grans dependents. Es tracta majoritàriament de dones d'entre 45 i 64 anys. El que no se'ls paga per la feina que fan equival, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, al 2% del PIB català, 5.800 milions d'euros.
També les dones pateixen un major impacte negatiu. El 32% de dones han hagut de deixar de treballar enfront del 17% dels homes.
I tindrem una bona dosi de fantasmes i de bruixes. Els fantasmes són coses del director Steven Soderbergh, que ha inaugurat amb la seva pel·lícula Presents al Festival de Cine de Sitges. Connectarem amb l'Òscar Callau i l'Àlex Gorina. I les bruixes seran cosa de l'Alícia Gorina i el Jan Vilanova, autors de Vosaltres les bruixes, l'obra teatral que es pot veure al Nacional. Darrere d'aquesta peça documental hi ha molta informació i tenim ganes d'entrevistar-los per saber millor de què parlem exactament quan parlem de bruixes a Catalunya.
Saps o has sentit dir que a les valls d'Andorra hi ha dones que són bruixes o metzineres?
Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
S'intensifiquen els combats al sud del Líban, a la frontera amb Israel, mentre continuen els bombardejos israelians sobre Beirut. Hezbollah assegura que està frenant l'avanç de les tropes israelianes i que els ha causat una quinzena de baixes. Israel, però, només reconeix 9 morts des de l'inici de la invasió. A les files de Hezbollah n'hi hauria almenys 60. Israel també ha atacat per primera vegada un comboi de la Creu Roja, una acció en què, segons sembla, ha mort un dels soldats que estaria custodiant aquest comboi, un dels soldats de l'exèrcit del Líban. Connectem ara en directe amb els nostres enviats especials a Beirut, que són la Maria Alba Gilabert amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Maria Alba.
Bona nit. Efectivament, com deies, hi ha un soldat mort, hi ha hagut diversos ferits, un precisament és també un soldat, però la resta són voluntaris de la Creu Roja. El comboi sortia d'una de les moltes poblacions del sud del Líban on se'ls ha dit que evacuessin les cases i anessin cap al nord, cap a Sidó. Alguns d'aquests veïns formaven part d'aquest comboi que anava perfectament identificat i que havia notificat la ruta que seguiria. Per tant, en principi no hi ha cap explicació, si és que n'hi ha sempre per una acció com aquestes, de què és el que ha passat. Sidó, el seu destí inicial, és el primer punt de recepció dels desplaçats. Els habitants de la ciutat no han dubtat a mobilitzar-se per acollir-los. Un exemple n'és un dels restaurants més coneguts del seu passeig marítim, de la Corniche, com en diuen aquí, que davant la falta de clients, per culpa de la guerra, s'ha reconvertit en un servei de càtering gratuït per desplaçats. Darrere la iniciativa hi ha un actor de cine i televisió molt conegut, Mustafa Asaha, també campió del món l'any 2017 de lluita grecorromana.
Imagini's que va caminant pels carrers, veu desplaçats, les famílies a les voreres, no els pot deixar tirats. Així va començar, amb 3-4 nois, van formar un grup per ajudar. No hi havia res organitzat.
I pel que hem vist avui, ara estan molt organitzats, hi ha molta gent treballant a la cuina i no paren. En Mustafa ens ha dit que ara serveixen uns 1.000 àpats diaris. Ens diu que encara no sap com se'n surten, que és un miracle, ens deia mentre carregaven el pròxim enviament al maleter d'un cotxe. Però diríem que no ho és, és el resultat de la solidaritat dels veïns i comerciants de Sidó que faciliten tot, el menjar, la gasolina i les seves hores.
Molt bé, que avui heu visitat aquesta població, Sidó. No sé quina situació teniu ara mateix a Beirut, si hi ha tranquil·litat o no, perquè hi ha hagut també alguns atacs avui aquí.
Sí, ara portem unes hores de bastanta tranquil·litat, a veure si aquesta nit podem dormir, perquè la passada sí que ha sigut molt moguda. Hi ha hagut una vintena, entre 15 i 20 atacs, no us sabria dir exactament la xifra. I, a més, Israel diu que ha atacat objectius com, per exemple, la seu d'intel·ligència de Hezbollah. On sí que hem vist destrosses, aquesta primera no ho sabem, on sí que hem vist destrosses és a l'edifici on hi havia o hi ha l'oficina de relacions amb els mitjans de comunicació d'Hezbollah, des d'on precisament es va organitzar la visita d'ahir als barris xiites. El mateix edifici, que està envoltat de blocs residencials, hi ha bàsicament botigues i altres negocis que han estat malmesos, i en canvi el pis on hi ha la seu dels mitjans de comunicació d'Hezbollah és el que menys danys ha tingut. Durant tot el dia hem tingut el cel de Beirut enterbolit pel fum dels atacs aèris de la nit i ara l'aire comença a ser una mica respirable gràcies al vent que ha bufat.
Doncs tant de bo que sí que es pugui dormir avui al Líban. Moltíssimes gràcies.
Inshallah. Bona nit.
I ja han aterrat a Espanya les gairebé 250 persones provinents del Líban que formaven part de la primera fase d'evacuació del govern espanyol. Àlex Giral Robert.
Sí, aquests més de 240 espanyols que residien al país àrab han volat amb els dos avions militars que Defensa ja havia anunciat. Comptant aquesta previsió que feia al matí la seva titular, Margarita Robles, encara hi ha ciutadans que volen tornar del Líban.
No se sabe el número exacto, porque ya sabe que hay personas que a lo mejor se apuntan a última hora o que se vuelven para atrás. Estamos jugando entre 400 500.
Declaracions que ha fet a Telecinco. A falta de confirmació, el més probable és que, com ja va explicar ahir la mateixa Robles, demà divendres hi hagi un altre vol de repatriació.
Molt bé, mentrestant a Teheran, compàs d'espera molt temps perquè Israel estudia, juntament amb els Estats Units, la manera com respondre a l'atac de l'Iran de dimarts. Una possibilitat que està sobre la taula és el bombardeig d'instal·lacions petrolieres de l'Iran, segons ha reconegut el mateix president nord-americà, Joe Biden. El mandatari de la Casa Blanca s'havia mostrat contrari abans a un eventual atac contra infraestructures nuclears. Ara ja no en parla tan clarament Ignasi Abad.
En qualsevol cas, Biden deixa clar que no són els Estats Units qui dona llum verda a un tipus de represàlia o un altre, sinó que és Israel qui finalment decideix el que vol fer, però que n'estan parlant. Però també deixa clar que la resposta de Tel Aviv, en qualsevol cas, no és imminent.
Nosaltres no donem permís a Israel, l'aconsellem, i avui no passarà res. Ja en parlarem més endavant.
Mentrestant, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, insistents que el seu país no vol una guerra amb Israel, però afegeix que no es quedarà quiet tampoc si és atacat per Tel Aviv. Pezeshkian ha viatjat avui precisament a Qatar en el marc d'una reunió de països àrabs per teixir aliances. De moment, l'emir de Qatar acarrega contra Israel.
Ha quedat més clar que mai que el que està passant és un genocidi col·lectiu. A més de convertir la Franja de Gaza en una zona inhabitable pels humans i de forçar el desplaçament de població.
Qui segur que dona suport a l'Iran són els hutis del Iemen, que han atacat reiteradament vaixells mercants i militars al Mar Roig des de l'inici de la invasió de Gaza. I, per cert, això que dèiem d'un possible atac contra instal·lacions petroleres, el petroli ha pujat un 5% als mercats internacionals justament després de que digués això Joe Biden.
Doncs un altre vector més de la guerra. Moltíssimes gràcies, Ignasi Abad. Aquests dies estem fent molts esforços per intentar introduir veus que des de diverses òptiques ens ajudin a entendre el que està passant, i avui volem afegir la de Luciano Zaccara, que és professor i investigador del Centre d'Estudis del Golf de la Universitat de Qatar, que ens està escoltant ara mateix. Professor Zaccara, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Usted, que es especialista en procesos de democratización en Oriente Medio y sobre todo en política de Irán y los países del Golfo, ¿qué opinión le merece el encuentro que se lleva a cabo en Doha, donde el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, busca aliados regionales? ¿Con quién cuenta el Irán?
Bueno, aliados regionales, como si decir actores estatales, no tienen muchos aliados, pero sí los...
Pues, doncs em sembla que hem perdut aquesta...
Con directi... Hola.
Aquesta connexió. Sí, no le escuchamos muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Le preguntaba si tiene posibilidades de encontrar aliados el Irán.
Sí, lo que trataba de decir es que aliados no necesariamente tiene, desde el punto de vista de que se van a unir a una confrontación militar con Israel o con Estados Unidos, en el caso de que esto suceda, como lo ha hecho... com l'ha hecho Hezbollah, los Houthis...
Doncs no podem seguir amb aquesta conversa. Intentarem recuperar-la més endavant. Mentrestant, podem afegir que la comunitat internacional mira preocupada cap al Pròxim Orient, ho estem fent tots aquests dies, però el president Volodymyr Zelensky insta els seus aliats a protegir Ucraïna de la mateixa manera que ho fan amb Israel dels atacs iranians. Aprofitant la primera visita a Kiev del nou secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, el president ucraïnès ha reclamat als governs occidentals que s'afanyin a enviar-los armes per evitar que els míssils i drons russos matin més gent al seu país.
Necessitem una quantitat i una qualitat suficient d'armes, incloses les armes de llarg abast, que al meu parer els nostres socis ja estan trigant a enviar. Veiem com concretament a l'Orient Mitjà és possible protegir la vida de les persones gràcies a la unitat dels aliats.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Fa 6 anys que Pedro Sánchez es va comprometre a derogar la llei Mordassa i ara sí sembla que la polèmica llei li podria haver arribat l'última hora, si més no en els termes que la va aprovar Mariano Rajoy fa gairebé una dècada. Bildu ha anunciat un acord amb l'executiu espanyol per modificar alguns punts clau, però caldran molt més suports, així que veurem què és el que acaba passant. Anem cap a Madrid. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quines possibilitats, Jordi, té de prosperar aquesta reforma?
Doncs l'executiu espanyol d'entrada necessita el suport de la majoria del Congrés i per això ha de tornar a posar d'acord tots els socis de la investidura perquè el PP i Vox no volen ni sentir a parlar de tocar la llei Mordassa. De moment compta amb els vots segurs de Bildu i d'Esquerra Republicana i a més el PNB s'hi mostra favorable. De moment Junts rebaixa expectatives i avisa que en vol llegir la lletra petita. La vicepresidenta Montero compta que els recolzaran com a finals de la legislatura passada.
Yo creo que los grupos políticos que se pronunciaron en aquel momento coincidirán en que los planteamientos que entonces hicieron siguen estando vigentes.
Qui s'ha mostrat més contrari a la reforma, en el seu cas per poc ambiciosa, és Podem, que troba a faltar que s'inclogui la derogació dels delictes de llibertat d'expressió.
Per tant, delictes que encara inclouria la llei, que elimina l'acord que hem conegut avui?
Els punts acordats són 3. La substitució progressiva de les bales de goma utilitzades per la policia per elements menys lesius, la reducció del càstig per desobediències a l'autoritat i el compromís d'eliminar les devolucions temps en calent dels migrants. Des de l'Associació per a la Defensa dels Drets Humans Irídia, Cèlia Carbonell reclama als partits que els tinguin en compte en la redacció definitiva de la llei.
Seguirem molt de prop aquest tràmit parlamentari i també demanem que la veu i l'experiència d'organitzacions de drets humans formin part d'aquest procés, també per l'experiència i també perquè són les persones que també han viscut l'impacte i l'afectació d'aquesta llei durant 9 anys.
En relació a la desaparició de les bales de goma, Carbonell alerta que algunes alternatives ja utilitzades, com ara els projectils de foam, poden ser igual de perilloses.
Molt bé, Jordi, doncs segur que s'ha obert un d'aquells temes que anirem arrossegant durant dies. Moltes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I avui una nova controvèrsia al govern espanyol, ara per la proposta de la ministra de la Seguretat Social, Elma Sáez, que la baixa mèdica sigui compatible amb treballar. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja ha deixat clar que no en vol sentir ni parlar perquè ha assegurat a la xarxa X amb la salut dels treballadors no s'hi juga. I com l'han rebut des del sector, Rosa Pujol?
Doncs els empresaris l'han acollit en principi amb bons ulls. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, que recorda que és una opció factible que només depèn de voluntat política.
És una molt bona notícia perquè és el primer pas per afrontar d'una vegada la qüestió de les baixes laborals en el seu conjunt, no? I especialment una bona notícia per Catalunya, que som una de les comunitats autònomes amb una més alta incidència de baixes laborals.
I en canvi, els sindicats d'entrada en recelen. Carlos Bravo és secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres.
És una proposta singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación.
Elma Sáez vol abordar la reforma de les baixes laborals el més aviat possible a les taules de diàleg social.
Doncs a qui no afecta gaire tot això de les baixes, perquè representa que no treballen, és a les persones que fan cures a familiars, una activitat que té un cost econòmic i personal.
La meva vida va canviar radicalment, no? De tenir algú que t'està ajudant a tenir 2 nenes petites en aquell moment, no? I una mare que necessitava la meva ajuda.
Ho explica la Sílvia Moragas, de 50 anys, forma part del col·lectiu de 150.000 persones, la gran majoria dones entre 45 i 65 anys com ella, que es dediquen a aquestes cures informals. El cost personal és més difícil de quantificar, però a l'econòmic hi podem posar una xifra, com a mínim és la que ha donat la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha calculat que si cobressin un sou, el cost total pujaria fins als 5.000 800 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
En aquest estudi de la Cambra apareix un concepte que ens ha cridat l'atenció, que és el de la generació sandwich.
Doncs mira, queda representat una mica en el testimoni de la Sílvia. Són dones que s'han d'ocupar alhora de fills i pares i que, com a conseqüència, pateixen més cansament i depressió. I destinen gairebé 50 hores a la setmana, 6 més que els homes. I això té un impacte per a elles tant a nivell econòmic, perquè deixen la feina moltes vegades, o han de demanar reducció de jornada, com també de salut, com hem comentat. Carme Poveda és l'autora d'aquest estudi.
Com a conseqüència de ser cuidadors principals, també les dones pateixen un major impacte negatiu. El 32% de dones han hagut de deixar de treballar enfront del 17% dels homes i un 50% diuen que li han sorgit problemes econòmics com a conseqüència de ser cuidadora.
Doncs si aquest fenomen no s'afronta de manera rigorosa, pot ser que vagi creixent el problema més i més, perquè recordem, ho expliquem aquí moltes vegades, que la població es va envellint.
Si mira, posem xifres, tenint en compte les projeccions demogràfiques, es calcula que l'any 2050, ja es treu la calculadora, ja saps l'edat que tu i jo tindrem, no? Doncs hi haurà a Catalunya més de 320.000 persones grans, dependents, i caldrien uns 4.400 milions d'euros en recursos públics per atendre aquestes necessitats.
Déu-n'hi-do. I ara una notícia que de moment agafarem amb pinces, però que podria semblar allò alleugeridora. Els preus dels lloguers a Catalunya han baixat entre un 5 i un 3% des que es va aplicar la llei d'habitatge ara fa 6 mesos. Ho ha avançat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'espera de les dades oficials que s'han de fer públiques dilluns que ve. Rafael de Ribot.
Ja seran dades oficials, no les hauríem d'agafar amb pinces. La consellera ha fet aquest avançament a Madrid, on s'ha reunit amb representants autonòmics, altres representants autonòmics, al Ministeri d'Habitatge.
Que nos indican ya una contención en la renta del alquiler. No es significativa, estamos hablando a lo mejor de un 3-5%, pero ya estamos viendo hacia abajo.
Des del sindicat de llogateres consideren que si la setmana que ve es confirmen aquestes dades, serà una molt bona notícia perquè demostraran, diuen, que la llei funciona. Però també recorden que el text encara té moltes mancances. Ho ha dit a Catalunya Ràdio el seu portaveu, Enric Aragonès.
No hi ha hagut fins ara una campanya massiva de la Generalitat que informés a tots els llogaters de l'existència i del funcionament d'aquesta regulació i, en segon lloc, que tenim forats enormes com el lloguer de temporada i d'habitacions, que queda fora de les xifres oficials i que queda fora de la regulació, i també la manca d'un règim sancionador.
I des del Ministeri d'Habitatge intenten rebaixar ara la tensió amb les comunitats governades pel PP que resisteixen a aplicar la llei. Després d'avisar que podrien ser penalitzades, avui han matisat que el que preveuen és premiar les comunitats que l'apliquen amb mesures extraordinàries i que en cap cas es retiraran diners a les que no ho facin.
Molt bé, i un dia més hem de parlar del tall de trens per les obres del túnel de Roda de Barà, que va començar dimarts i està tenint afectacions més amunt al servei de Rodalies. Els trens van plens a vessar, especialment a les hores punta. El primer dia semblava que la cosa va funcionar més o menys. Què és el que passa ara, Carme?
Doncs mira, passa que quan els autocars arriben a Sant Vicenç de Calders, des de Tarragona, els usuaris pugen al primer tren que troben, tant sigui Rodalies com els regionals que van directes a Barcelona. I dir-ne aglomeracions és quedar-se curts, perquè van absolutament enxubats dins dels convois i fins i tot hi ha usuaris que es queden a l'andana.
És una vergonya, ens estan maltractant. Et recorda aquelles imatges que veus a la Índia de trens amb gent carregada per les finestres i pels sostres?
Avui, a Calafell, ja no podíem asseure, estàvem de peu, perquè, clar, les persones que agafen el regional ara es veuen obligats a agafar el de Rodalies.
És que no entra la gente, se queda fuera.
No sé si hi ha alguna solució a la vista que portin les administracions.
Doncs mira, de moment, la Generalitat ha posat més informadors, segons explica la consellera Sílvia Paneque.
Amb un augment d'informadors que ajudin també aquesta distribució doncs, cap al regional directe cap a Barcelona i que no hi hagi aquestes acumulacions, com deia.
Doncs amb això no se soluciona el problema, segons Jaume Cassanyes, que és primer tinent d'alcalde de Cunit.
No vindran per més informadors, les millores vindran per més i millor servei. De trens i més freqüències.
Una solució podria ser que els trens siguin dobles a l'R2 Sud, però la portaveu de Renfe, Anna Vinyals, manté que no sempre és possible.
En funció de la disponibilitat del material mòbil que tenim, hi ha vegades que no sempre es pot complir el 100% amb aquestes unitats doble.
Catalunya nit.
Set minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Junts per Catalunya deixarà vacant la figura de cap de l'oposició al Parlament després de la renúncia de Carles Puigdemont. També ha anunciat una renovació de la direcció del grup parlamentari. La portaveu Mònica Sales guanyarà pes polític. Enviat especial a Waterloo, Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
No proposaran, per tant, cap nom alternatiu a Puigdemont per figurar com a cap de l'oposició?
Sí, així és, i quedarà vacant mentre duri la legislatura. Reglamentàriament, aquest rol només el pot exercir el president del primer grup de l'oposició, un càrrec que ocupa Albert Batet. El mateix Batet justificava la vacant amb l'argument que Junts se centrarà més a preparar l'alternativa que no pas en les prerrogatives que dona figurar com a cap de l'oposició.
Les decisions que prenem avui són per tota la legislatura, i per tant és un posicionament que tenim Junts i que té el president Puigdemont i que ja va anunciar en campanya electoral, s'hi va comprometre, i per tant, escolta'm, nosaltres no venim a fer oposició, venim a bastir una alternativa forta, potent.
La decisió relliga amb la reorganització interna que s'ha obert al grup de Junts. Batet es mantindrà com a president, però agafarà més protagonisme a la portaveu, Mònica Sales, en el marc del procés de renovació de lideratges que ahir mateix anunciava Carles Puigdemont. La renovació també farà guanyar pes dins del grup a diputats com Salvador Vergès i Janina Vella.
Gràcies, Martí. Bona nit. La filtració d'una conversa entre Joan Carles I i la seva examant, Bàrbara Rey, mostra el rei emèrit agraït pel silenci d'un dels màxims impulsors del cop d'estat fallit del 23F, el general Alfonso Armada. Els àudios els ha difós el digital OK Diario. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
En la conversació hi podem sentir un Joan Carles preocupat pel que s'explica de la seva vida privada i és en este context que agraeix la lleialtat del colpista Alfonso Armada.
Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra.
Tot el contrari del que diu fa el que va ser el seu cap de la Casa Reial, Sabino Fernández Campo.
En reuniones donde me critican y donde hablan de mí, de mi vida y de cosas y de tal, inventan y tal, entonces él está presente y en vez de cortarlo, dice, bueno, yo hablara, si yo dijera...
Joan Carles també parla de política i ho fa sense filtres amb Bàrbara Rey, que en un altre àudio amenaça d'explicar-ho tot.
A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado y qué persona ha engañado a este país y qué persona ha engañado a este mundo, que es el rey.
Esta nova filtració arriba dies després de la publicació d'unes fotografies en què es veu l'emèrit fent-se petons amb l'actriu.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
Atreveix d'escoltar-nos. El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. De dilluns a divendres, de 6 a 1.
Teníem moltes ganes de tornar.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Ja tot és el darrer dia. El punt més alt de nosaltres mateixos. No he estat feliç. De Mites, de Jordi Sarsanedes. 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
Desarticulen a Lleida una banda de lladres que actuava a l'Horta de la capital del Segre i en poblacions de la Franja. De moment hi ha 20 persones investigades, 12 de les quals estan detingudes. A l'operació policial, que encara es manté oberta, hi participen una 70ena d'agents. A Lleida hi tenim el Pere Joan Álvarez.
Es tracta d'una actuació conjunta de la Guàrdia Urbana de Lleida i de la Guàrdia Civil que van iniciar la investigació fa 7 mesos. La banda operava a l'Horta de Lleida, l'espai agrari que envolta el nucli urbà de la ciutat i en zones rurals de la Franja. Els objectes que robaven s'enviaven fora de l'estat espanyol. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, es mostrava molt satisfet.
No us podeu arribar a imaginar tot el que han trobat. O sigui, són magatzems sencers d'expoli de les cases de l'Horta de Lleida i de la Franja. O sigui que amb aquesta actuació s'ha pegat un bon cop de puny damunt de la taula.
L'operació continua oberta i no es descarten més detinguts. De moment hi ha 20 investigats, dels quals 12 estan detinguts a l'espera de passar a disposició judicial. Les detencions s'han fet a la ciutat de Lleida. La investigació està sota secret de sumari. Un cop s'acabi, l'alcalde demanarà al jutge que en faciliti tota la informació.
I l'advocada de Rosa Peral, l'agent de la Guàrdia Urbana condemnada a 25 anys de presó per matar la seva parella, nega les acusacions del CESIF. El sindicat assegura que està al darrere de l'agressió que el juliol va patir una funcionària de Mas d'Enric, on està ingressada Peral. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Núria González, advocada de Peral, en unes declaracions a aquesta emissora, diu que tot és fals.
És el mateix quan es van inventar el tema de l'embaràs, el tema del trasllat, que també era mentida, i el tema del sicari, que també era mentida.
El delegat del CESIF a Lleida, Modest Bericat, ha explicat a Catalunya Ràdio com van anar els fets.
Ara s'ha demostrat i s'ha vist que l'agressió que va protagonitzar la interna era mitjançant recompensa de la Rosa Peral.
A la funcionària, la presa li va arrencar un manyoc de cabells i li va tibar la corda de l'acreditació, segons els sindicats, per escanyar-la.
I el jurat popular declara culpables els quatre acusats per l'assassinat al setembre del 2020 de la infermera de Girona, a qui van enganyar per entrar a la seva consulta de podologia i robar-li. Girona, Roger Santaló.
Tot i que el jurat no ha pogut provar el robatori, que es qualifica d'intent, sí que conclou que Nicolau Morell i Eugenio Pérez van lligar la infermera i la van estrangular perquè no els delatés. També recull que els ideòlegs de l'assalt van ser Jordi Radesa i Consol Jacomé, que era companya de feina de la víctima i que hauria concertat la visita falsa. Per tant, la majoria del jurat no es creu la versió dels processats, que asseguren que l'acusada desconeixia el que es tramava.
Ha quedado probado que los acusados decidieron perpetrar el delito de detención ilegal sobre la víctima en cuestión, señora Carme Fonsenén, en su vivienda despacho profesional de podología, al disponer de información relevante sobre la posesión, por su parte, de un importante caudal económico, del que dispondría en el interior de su vivienda para poder obtener información para la apertura de las cajas fuertes.
Les acusacions demanen 9 anys i 5 mesos de presó per als ideòlegs del crim i 29 anys i 5 mesos per als autors materials.
L'Organització Mundial de la Salut considera que el risc del brot de la malaltia de Marburg, un virus de la família de l'èbola però més mortal, és baix a escala mundial. Ara bé, el situa a molt alt a Ruanda, on de les 30 persones afectades ja n'han mort 11. Això després que les dues persones d'Alemanya sospitoses de tenir la malaltia hagin donat negatiu. Maria Costa.
A Ruanda, a banda de la desena de morts, hi ha 25 malalts aïllats i més de 300 contactes en quarantena. El 70% dels afectats són personal sanitari. En parlava aquesta tarda el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom.
Les eines de salut pública, com ara el seguiment de contactes, la detecció precoç, la participació de la comunitat i la comunicació dels riscos, són efectives per aturar la transmissió del virus i salvar vides. L'OMS considera que el risc d'aquest brot és molt alt a nivell nacional, alt a nivell regional i baix a nivell mundial.
Tot plegat després que les dues persones d'Alemanya sospitoses de tenir la malaltia hagin donat negatiu. Havien arribat feia poc de Ruanda, un d'ells era estudiant de medicina i havia tingut contacte amb infectats, i ahir a la tarda es van trobar malament en un tren a Hamburg. Van saltar les alarmes i els van aïllar en un mòdul d'aïllament hospitalari. Segons l'OMS, ja s'està desenvolupant un tractament i una vacuna contra el virus. El virus de Marburg es transmet per contacte directe amb fluids o teixits infectats. Provoca un quadre similar a la grip, però després deriva cap a un brot hemorràgic que és mortal en el 90% dels casos.
En els pròxims 200 anys podrien desaparèixer de la Terra 1.300 espècies d'ocell. 1.300 espècies d'ocells. Més del doble de les que s'han extingit en els últims 130.000 anys. La revista Science acaba de publicar un estudi, liderat, entre d'altres, pel CREAF, en què s'alerta del col·lapse que pot suposar per als ecosistemes la pèrdua d'aquests animals. Montse Poblet.
Hola, bona nit. Per fer aquest estudi, els investigadors han viatjat a museus on hi ha ocells dissecats, esquelets i fòssils d'exemplars ja extingits. N'han estudiat la mida de les ales, la forma del bec o la llargada de les potes i han deduït quins eren els rols que exercien els ecosistemes. Calculen que en 130.000 anys hem perdut com a mínim 610 espècies d'ocells i amb ells un 20% de funcions tan importants com pol·linitzar, dispersar llavors o controlar plagues. Ara el procés s'ha accelerat i, com ens explica Ferran Sayol, un dels autors de l'estudi, si no ho frenem, no ens espera res de bo.
Diem això, no? Bueno, un ocell menys, una planta menys, però si anem acumulant això, arriba un moment que pot ser que de cop tot l'ecosistema deixi de funcionar i col·lapsi.
Posa l'exemple dels efectes que les desaparicions d'espècies de voltors tenen en la propagació de malalties derivades de la proliferació de carronyes, o com l'extinció d'ocells que mengen fruits i dispersen llavors acaba amenaçant la supervivència d'arbres i de plantes.
I l'Ajuntament de Barcelona localitza dos focus de la plaga de rosegadors que està afectant l'entorn del pont de Bac de Roda de Barcelona i que connecta els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Cèlia Forn.
Sí, després d'una inspecció de l'Agència de Salut Pública, reconeix que les rates surten de les obres de l'estació de la Sagrera i dels assentaments dels solars que hi ha sota el mateix punt. El consistori explica que ja ha fet actuacions amb punts de control a la xarxa pública de clavegueram propera i que es faran inspeccions periòdiques per fer seguiment. Tot plegat fa mesos que genera malestar entre els veïns dels barris que hi ha a banda i banda dels treballs, la Sagrera, Naves, Sant Martí de Provençals i el Clot. Nosaltres hem parlat amb alguns d'ells i diuen que la situació és insostenible i que empitjora cada dia.
Des de fa un temps hem vist com aquesta zona del solar on estan les obres del tren hi ha bastants rates, hi ha bastant brutícia i deixadesa.
Ara ja les rates és que se suben per les paredes.
Nosaltres a casa hem decidit com tancar els safrets.
I últimament ja és que ni tenen por de la gent.
He sentat en el banco i he vist que salien rates.
Un dia em vaig creuar una senyora que va saltar i hi havia una aplastada al terra.
Sí, sí, n'hi ha de rates i gordiques, sí, grosses. I veus que com un conillet.
Mires per la balconada i veus rates que van passant de cotxe en cotxe, que es fiquen a les clavegueres.
Sí, mira, són grans.
Tenim un chihuahua nosaltres que el portem a passejar i a vegades són igual el chihuahua que les rates.
Les quatre associacions de veïns afectades s'estan coordinant ara per posar fi a la problemàtica. Es queixen que Adif i el consistori es traspassen mútuament les responsabilitats i que ningú fa res per revertir la situació.
Déu-n'hi-do, Cèlia, m'has deixat distret amb aquesta col·lecció de declaracions sobre les rates. Déu-n'hi-do.
Molt gràfic, eh?
Sí, una fuita de gas ha obligat a desallotjar durant més de 8 hores un edifici al centre de Barcelona. És el Passeig de Gràcia amb la Diagonal i aquest vespre, això sí, els afectats ja han pogut tornar a casa, en el fons.
La fuita de gas s'ha detectat cap a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia número 112, a la plaça 5 d'Oros. És un edifici amb pocs habitatges i unes oficines bancàries als baixos que s'han hagut de desallotjar. En total hi ha hagut una cinquantena d'afectats, la gran majoria treballadors del banc, i pocs veïns que cap a quarts de 9 del vespre ja han pogut accedir a casa seva. L'origen de la fuita s'ha localitzat a l'exterior, a la via pública, a pocs metres d'aquest edifici. Hi han treballat tècnics de la companyia i també bombers per ventilar i assegurar la zona. Sentim Jofre Céspedes, de Bombers de Barcelona.
La fuita, en principi, és a via pública. El gas que estava fuitant ha entrat a dintre del soterrani de l'edifici, que són els propietaris de l'edifici. Han parlat amb el seu instal·lador de gas, han fet unes comprovacions d'estancanitat de la seva instal·lació, ha sortit que estava tot bé, que l'estancanitat era correcta, i llavors ja s'ha descartat que el problema fos intern.
L'edifici afectat era la casa Rupert Garriga. La Guàrdia Urbana ha mantingut la zona acordonada tota la tarda i el vespre i també s'ha hagut de tallar el trànsit.
Molt bé, doncs fem una pausa i després passarem per Sitges.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinaret.
Nom? Núria Oden, ramadera.
Sou el projecte de Bosch,
el Vilobí d'Onyar.
El seu superpoder, ser autònoma i coherent.
Quan jo vaig al súper i veig allà uns pòsters amb tot de pollastres i miro el mostrador i veig que allà no hi ha res de pastura, dic, perdoneu, esteu enganyant. Si els pollastres fossin lliures, viurien al bosc. Aquí sempre troben insectes, plantes, llavors. No volem que mengin tot de pinso, per molt que sigui ecològic. La qualitat de la carn es nota aquí. En aquesta primera etapa de vida és quan els hi fem els tractaments amb plantes medicinals. No utilitzem medicaments.
Què és el pitjor de ser autònoma?
Tant de bo pogués pagar algú perquè jo pugui fer vacances.
I el millor?
Tens molta llibertat. I també és veritat que hi ha dies amb el Toni que diem, fem la granja i anem a buscar bolets. Tu tries el rumb que vols que faci el teu projecte.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Abans hem fet l'intent de parlar amb el professor Luciano Zàcara de la Universitat de Qatar, que és expert en tot el que està passant al Pròxim Orient, i ara intentem recuperar de nou aquella connexió, a veure si tenim més sort. Professor Zàcara, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora sí que le escuchamos mucho mejor. Nos habíamos quedado antes en la primera pregunta, que era si Irán cuenta con aliados.
No cuenta con aliados si Irán pretende iniciar una guerra contra Israel o contra Estados Unidos, evidentemente, porque hay muchos países en la región que han firmado la paz con Israel ya y que también tienen muy fuertes vínculos con Estados Unidos y nadie quiere romper eso. Ahora, los únicos que han estado cerca de Irán o que han respondido a Irán han sido estos actores no estatales como los Houthis, las fuerzas de movilización en Irak o Hezbollah en el Líbano, y que son los únicos que pueden responder sin tener mayores problemas, porque ya están sancionados, ya son considerados como grupos terroristas, y en definitiva no tienen mucho que perder. Lo que sí está tratando de hacer Irán es evitar que estos países de la región se pongan del lado de Israel en caso de una contienda más grande, que yo no creo que pase, porque nadie quiere extender el conflicto aquí hasta esos niveles.
¿Cuál podría ser el papel de Arabia Saudí? Que estos días mucha gente se lo pregunta. ¿De quién estaría de parte Arabia Saudí?
Bueno, Arabia Saudí era un país que estaba a punto de firmar la normalización con Israel unos días antes del 7 de octubre. Ya lo había anunciado Mohammed bin Salman en una entrevista. Incluso hace un par de semanas atrás se volvió a decir que dentro de las negociaciones que estaban teniendo Estados Unidos y Arabia Saudí para un paquete de defensa o de seguridad incluía la normalización con Israel. Y si bien Arabia Saudí ha dicho que por el momento eso no está en la mesa, que no van a normalizar relaciones con Israel, más o menos la gente que con la que estamos hablando, con los expertos de aquí de la región, sostiene que tarde o temprano eso va a pasar. Por lo tanto, Arabia Saudí en este contexto está teniendo un papel más de apaciguador de determinados aspectos de los dos lados, pero no va a entrar en una contienda, obviamente no en contra de Israel, para evitar romper esa posible normalización, pero tampoco va a hacer nada, y lo está dejando bastante claro, en contra de Irán. Aquí ha habido una cumbre hoy en la cual se han vuelto a ver el presidente iraní y el ministro de Asuntos Exteriores saudí en una reunión en la que también una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, y todos han sido buenos gestos y buenas palabras y apretones de manos, demostrando que la tensión en la región, al menos en el Golfo, está bastante más baja que lo que estaba hace un par de años atrás, y nadie quiere que este conflicto, la guerra en Gaza, termina afectando el proceso de normalización que se había estado dando desde el 2021 hasta la firma de los acuerdos de Beijing.
Por lo tanto, tanto Arabia Saudí como entiendo que también las monarquías del Golfo lo que desearían es que esto se fuera enfriando cuanto más rápido mejor, pero el contexto es que Irán lanzó el pasado martes casi 200 misiles contra Israel y el gobierno de Tel Aviv ha jurado una respuesta. Parece que tiene el beneplácito también de los Estados Unidos. ¿Irán está preparado para una guerra en la región, o qué tipo de enfrentamientos se pueden esperar, si es que los hay?
Bueno, yo no creo que haya una guerra. No creo que, si bien Biden ha respaldado el derecho de Israel a defenderse y que lo va a defender si Irán lo sigue atacando, también ha dejado muy claro que no quieren involucrarse en ninguna guerra directa. Por lo tanto, Israel una guerra directa en contra de Irán no la puede llevar sola. Puede realizar, sí, operaciones como la que ha realizado, tiene la inteligencia y la información necesaria para poder afectar centrales nucleares, como lo ha hecho con virus informáticos, eliminar a gente, como lo ha hecho con más de 10 o 12 ocasiones con científicos nucleares y con Haniyeh mismos, atacar infraestructuras, en la mayoría de los casos, sino en todos, sin reivindicarlos, como viene ocurriendo desde el 2010 hasta ahora, pero no va a lanzar un ataque directo desde su territorio como ha hecho Irán. Porque esto lo pondría en una situación que evidentemente se haría condenable por parte de la comunidad internacional. El problema es que Irán no puede responder de la misma manera que responde Israel, porque cualquier acción que haga Irán es considerado un acto terrorista. Incluso aunque declare que va a ser un ataque, incluso aunque sea de un estado a otro estado, de instalaciones militares hacia instalaciones militares y sin involucrar civiles. El ataque iraní ha sido considerado como un acto terrorista oficialmente por Estados Unidos, mientras que el ataque israelí en el Líbano, por ejemplo, con los pagers y los walkie-talkies, no ha recibido ningún tipo de condena, ningún tipo de crítica, cuando ha atacado a gente desparramada por toda la ciudad, que podrían ser militantes de Hezbollah, evidentemente, pero que estaban en medio de una situación, no estaban en una situación de confrontación ni de batalla, sino en sus propias casas, en negocios, etcétera, etcétera. Y eso no recibió la condena terrorista. Por lo tanto, Irán está muy limitado en las opciones que tiene. Y sabe que cualquier cosa que haga va a ser muy, muy severamente castigado.
Una de las hipótesis que se manejaba hoy es que Israel intentara atacar instalaciones petroleras en Irán. ¿Qué efecto podría tener esto?
Bueno, en primer lugar, la subida muy rápida del precio del petróleo. El otro día, el martes, subió muchísimo. Si vemos cómo ha evolucionado el precio del petróleo durante toda la guerra, vamos a ver que no ha subido, la guerra no ha afectado tanto, únicamente en el momento en que Irán e Israel han tenido estos intercambios. Ni siquiera cuando los Houthis empezaron a atacar barcos en el Mar Rojo, el precio del petróleo subió. Pero si un actor principal dentro de la OPEC y uno de los principales productores de petróleo del mundo entra en una situación en la que puede peligrar su suministro, si bien Irán no proporciona mucho petróleo a Occidente, esto indudablemente hace subir el precio del petróleo. No creo que a nadie entre los países consumidores les interese esto. Por lo tanto, bueno, Israel también es un país consumidor de petróleo por ahora. Creo que se lo va a intentar de disuadir a Netanyahu para que no ataque ni instalaciones nucleares ni instalaciones petrolíferas, porque esto ya sería no solo afectar a Irán, sino a toda la región y, como digo, incluso a nivel global.
Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido con este doble intento. Ahora sí le hemos podido escuchar perfectamente. Se lo agradecemos mucho, Luciano Sácara, profesor e investigador del Centro de Estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Muy buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches y gracias a ustedes.
Catalunya Nit, amb Manel Elías.
Once upon a time,
el director nord-americà Steven Soderbergh ha inaugurat aquest vespre el Festival de Cinema de Sitges amb Presence, que ell mateix descriu com una pel·lícula de fantasmes amb una forta violència emocional. També avui, durant la gala inaugural, el festival ha concedit el Premi Woman in Fun a la cineasta Marta Ragona. Anem cap a Sitges amb Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
Hola, Manel, bona nit.
Heu pogut parlar amb Steven Soderbergh? Com ha anat?
Doncs sí, l'oscaritzat realitzador de Traffic i la saga Ocean's Eleven ens ha explicat en una entrevista prèvia a la gala que estava ansiós per veure la rebuda en un festival consagrat al cinema fantàstic i al terror d'una pel·lícula de casa encantada sense censurs ni una sola gota de sang.
When people hear the word horror,
quan la gent sent la paraula terror, pensen en sang, i aquí no n'hi ha de sang. És una pel·lícula emocionalment violenta, però no té la mena de violència que la gent associa amb el gènere de terror. És una pel·lícula de fantasmes.
La pel·lícula té una única localització, la casa. Mitja dotzena d'actors, bàsicament la família que s'hi trasllada, i un únic punt de vista, el de la presència fantasmagòrica que ocupa l'habitatge, una producció senzilla que descansa en el guió mil·limètric de David Koepp i el rodatge amb una única càmera a càrrec del mateix Soderbergh.
Molt bé, doncs l'haurem de veure. Què més ha passat a la gala?
Doncs durant la gala, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha defensat el gènere fantàstic com la millor plataforma per expressar la creativitat del talent jove.
El Festival de Sitges és el festival de cinema fantàstic més important del món. El fantàstic també és el gènere que en aquest moment dona major visibilitat al cinema.
I la cineasta Marta Argarona ha rebut el premi Woman Infant.
Les pel·lícules de por ens agraden perquè ens confronten amb la vida i amb la mort. Estic molt feliç, crec que les dones hem donat molts passos endavant.
I els directors del curt Malet sobre bruixeria a la Catalunya del segle XVI han expressat la seva emoció per poder participar en el concurs oficial de curtmetratges del festival.
Moltes gràcies, Òscar, del cinema al teatre. La Lagua. La gavina de Chekhov aixeca el vol al Teatre Lliure de Montjuïc, que és el muntatge d'estrena de la temporada dirigida per Julio Manrique i amb un repartiment de luxe on conviuen diverses generacions d'actors com Daniela Brown, Clara Ramon, Cristina Genevat, David Selves o David Verdaguer. I a Montjuïc hi tenim la nostra unitat mòbil amb en Ferran Guerrero i la Marta Vives. Bona nit, Marta.
Bona nit. Mireu, Manel, que el lliure aixequi el taló amb la gavina de Chekhov és, per sobre de tot, una declaració d'intencions, perquè la gavina simbolitza a la vegada l'esperança i la mort, però per sobre de tot és una aposta per l'excel·lència del teatre de text, per la recerca de les millors interpretacions i per l'objectiu de submergir l'espectador en aquesta història que al final és un retrat de l'ànima humana. I de per què tornem a la gavina i a Chekhov una vegada i una altra, n'hem parlat amb actors i actrius que no s'han volgut perdre aquesta estrena, com Albert Triola, Oriol Brogi, Pepo Blanco, Alicia González, Mamen Duc o Ivan Benet.
És un clàssic d'aquells que ens parla encara avui en dia de nosaltres.
A mi m'agrada molt la idea de que els actors en Chekhov estan a l'escenari i parlen, sembla que s'avorreixin i d'alguna manera t'omplen la vida.
Perquè és un referent, perquè si de tornar, perquè és un clàssic i els clàssics no cansa mai tornar-hi.
A la gent del teatre ens agrada molt perquè parla del teatre, entre altres moltes coses, no?
Ho té tot i penso que és importantíssim més per, vull dir, que és molt teatral, no? Hi ha teatre, és tot, no sé. Chekhov sempre per mi ho té tot.
Chekhov és que és com un amic d'aquest que hi va recorrent de tant en tant i que sempre et dona bons consells i sempre et fa rumiar, sempre et dona una mirada com una mica contradictòria del que tu t'havies imaginat.
Un clàssic, un referent, un amic fins i tot. La versió lliure de la gavina de Manrique s'enfonsa al fons d'un llac per descobrir totes les pors, les traïcions i els abusos dels personatges. I se serveix, Manel, d'una imponent escenografia que signa Lluc Estells i que fa de mirall de generacions a qui els costa reconèixer. Ressonen tantes qüestions i fragilitats en aquesta història que cadascú es pot trobar en un reflex diferent. I jo us diria que brillen especialment Daniela Brown i Cristina Genevat, precisament en aquests dos pols oposats personificant el tap generacional que explica l'obra. I els joves perduts en un món del que se senten totalment exclosos. De fet, el que hem anat a fer és anar a buscar a joves que avui han assistit a la primera funció i això és el que ens han dit.
Bueno, sempre hi ha aquest debat, no?, de les oportunitats, de lo difícil que és aquesta professió i, òbviament, com a actriu jove que comença, sí que m'hi sento identificada.
Sento que aquesta obra és una manera que, bueno, per fer reflexionar també els adults si els seus fills es troben en aquest cas.
A vegades, si ell no l'hem deixat fer res, com sap com se sent, doncs potser sí que deixa més llibertat, però el que li han deixat fer tot i no li ha sortit bé i li ha trigat molt a sortir bé, diu que aprofiti la vida i que es dediqui a algú que doni diners encara que no li agradi.
Una meravella, una meravella. Ja coneixia com la història una mica més tradicional, però crec que l'han interpretat molt bé i a mi personalment m'ha emocionat i tot.
Aneu al teatre sempre amb els vostres adolescents i joves perquè la gavina parla d'art, parla de vida, parla de teatre dins del teatre i d'aquest ofici meravellós. Difícilment el lliure de Manrique podia tenir una arrencada millor. I ara sí, Manel, que la gavina aixequi el vol.
I tant que sí, que aixequi el vol. Moltíssimes gràcies, Marta Vives i Ferran Guerrero.
Bona nit.
I ara més autors russos. L'Orquestra Filarmònica de Viena inaugura la temporada de concerts del Palau de la Música. Ho ha fet amb dos dels principals compositors russos del segle XX, Stravinsky i Shostakovich. Barcelona, Marc Ruiz.
El ballet Apolon Mussaget d'Igor Stravinsky i la desena sinfonia de Shostakovich han donat el tret de sortida al principal cicle de música clàssica del Palau de la Música, el Palau 100. Són dues formes diferents d'enfocar l'heroisme. L'un, Stravinsky, neoclàssic, contingut, sense excessos, calmat, sòlid i delicat. L'altre, Shostakovich, enèrgic, amb ràbia desfermada i amargor. Tots dos compositors van ser, per cert, represaliats per Stalin. Daniele Gatti ha dirigit l'Orquestra Filarmònica de Viena de forma continguda, tot i que fa servir tot el cos i en alguna ocasió fins i tot vocalitza l'emoció. Ara bé, la muntanya russa d'emocions ha arribat amb la segona part del concert. Shostakovich parla de la identitat a partir de textos de Pushkin, però també del seu gran nèmesi. El segon moviment, un staccato enèrgic ple de ràbia, parla de Stalin. Els aguts et travessen i et glacen la sang. Després l'abandona per centrar-se en el seu amor impossible amb un alumne, transformant en notes els seus dos noms i fent-los servir com a motius que s'entrecreuen amb força i energia amb algun terrible destí. La interpretació de la Filarmònica de Viena és plena de força i és una peça pel seu lluïment acrobàtic, on demostra una gran agilitat interpretant-la a gran velocitat.
Aquesta ja no és la Filarmònica de Viena, eh? La mítica discoteca Big Ben de Golmes, al Pla d'Urgell, tornarà a obrir portes aquest cap de setmana després de gairebé una dècada tancada. Una sala que va ser referent de l'oci nocturn a Catalunya durant els 80 i els 90 i per on van passar estrelles nacionals i internacionals. Lleida, Júlia Albacar.
És una de les sales històriques amb capacitat per a més de 5.000 persones i una de les discoteques més grans de tot l'estat espanyol. Portava gairebé 10 anys tancada i aquest dissabte tornarà a encendre els llums i tornarà a sonar la música, reconvertida ara en una sala d'esdeveniments amb un parell de sessions mensuals. Mireia Bonveí, que en va ser directora en l'última etapa, també hi torna i ho ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio.
Les primeres sessions són una mica una nostàlgia d'aquells anys. És a dir, les primeres sessions estan dedicades doncs, a fer com un remember de tots els artistes que van arribar a passar per aquí.
Les primeres sessions, com escoltàvem, volen fer un homenatge a l'època daurada de la discoteca i després el repte serà la rebuda que en farà la generació més jove i que està menys habituada a sortir macrodiscoteques que les generacions anteriors.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Vine al Cabatàs del 4 al 6 d'octubre. La mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves i propostes gastronòmiques, música en directe i moltes activitats més. No t'ho perdis. Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres al millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Catalunya nit.
Una matinada fresca, oh laila, quina fresca hi feia. Vaig anar al bosc a caçar, oh laila, quina fresca hi fa. No en trobo perdiu ni guatlla, oh laila, quina fresca hi feia. Per a poder-li tirar...
Oh, avui em sembla que la Gemma Puig ens ho posa bastant fàcil. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Demà sí, la fresca, veritat... suposo.
Sí. Doncs sí, tindrem una matinada fresca, aquesta cançó del grup de folk. Doncs sí, el que farà és que demà al matí doncs, encara baixaran una miqueta més que avui. I, per tant, es notarà més aquest descens cap a l'interior, cap al Pirineu. Demà a primera hora podria haver-hi alguna gota a la costa central, entre el Maresme i el Baix Llobregat-Garraf, a la resta sol, amb algunes boires,
hores, aquest matí fresc, i al migdia la temperatura molt semblant avui, potser una miqueta més baixa. Per tant, aquests valors més alts no passaran gaire dels 25 graus, 24-25 graus. I el que també notarem tant al matí com a la tarda, doncs és la tramuntana cap a l'Empordà. Al migdia no serà tan fresc, però sí que la matinada caldrà abrigar-se una miqueta més.
Molt bé, doncs camisa a punt. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Bona nit.
L'heu de demanar al meu pare, olà i la, quina fresca hi feia. I també en el meu germà, olà i la, quina fresca hi fa. I també el meu senyor oncle, olà i la, quina fresca hi feia. Senyor oncle capellà, olà i la, quina fresca hi fa. Que si és bo se l'endonen, olà i la, quina fresca hi feia. Per ben donada serà, olà i la, quina fresca hi fa.